Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ahir vam emetre el segon Govern i Oposició, el programa de Ràdio Capital en el que confrontem l'alcalde amb el cap de l'oposició. El títol no és massa críptic, que diguem, vaja. Dos dies abans de l'emissió del programa per la ràdio i per diferents plataformes online, ja vam publicar un parell de vídeos dels protagonistes. En un d'ells, l'actual alcalde deia, a petició meva i a moda de broma o diguem-ne, de trampa, que és plantejable que ell es presenti com a candidat a l'alcaldia pel PSC.
Serà Lluís Sáiz candidat futur, ja que deixa Esquerra, serà Lluís Sáiz el candidat a l'alcaldia pel PSC?
Tot es pot plantejar en aquesta vida.
Si heu vist el programa, veureu d'on ve la pregunta i la resposta. El que m'ha sorprès és la reacció hiperventilada d'alguns polítics locals, però també d'àmbit nacional, que no poden concebre que es digui una cosa així. I em consta que algun moviment tectònic també hi va haver quan en Juli Fernández, l'exalcalde de Palafrugell, no va negar un possible pacte amb Esquerra. I dic jo, on queda el discurs que diu que la política local la fan les persones i no pas els partits? Perquè... per què, si dos partits antagònics comparteixen un model de poble, no poden pactar només perquè els seus partits no ho permeten? I donat el cas, per què no es trenca el llaç amb el partit quan el projecte de dues persones molt representatives d'un poble que comparteixen visió, però un ens llunyà els ho impedeix treballar plegats en benefici comú? Segurament són preguntes ingènues, però sovint és en allò més simple on hi ha més respostes més elaborades. I penso que no estaria malament provar fórmules alternatives a les actuals. Al capdavall va ser Einstein el que va dir que si es busquen resultats diferents, no s'ha de fer sempre el mateix. Són les 8 del matí i 2 minuts.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I també amb en Martí Seguer, amb el que repassem la previsió del temps. Martí, bon dia.
Bon dia, Miquel. Quina fred que fa avui també. I és que les temperatures avui es mouen entre els 4 graus negatius i els 10. Avui serà un dia força assolellat amb bandes de núvols prims que aniran acompanyant-nos durant tot el matí. A la tarda augmentarà la nuvolositat, però no esperem que ens porti precipitació. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís per fred degut a aquestes baixes temperatures. Alerta, doncs, aquestes primeres hores del matí a la carretera i amb les glaçades. Dissabte mantindrem l'ambient fred i el vent de nord, que encara augmentarà més aquesta sensació. Diumenge comencen a remuntar les temperatures.
Doncs sí, sí que fa fred. Ara mateix 4 graus negatius al termòmetre del nostre estudi, afortunadament a fora, a l'exterior del nostre estudi. 4 graus negatius per encetar el dia que comença, que és divendres, que és 9 de febrer i que són les 8 del matí, 3 minuts, l'hora ideal per saludar en Toni Selles. Toni, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Saludem també la Sílvia Pedret. Sílvia, bon dia.
Molt bon dia.
Repassem els titulars del dia d'avui.
El contracte amb Sorea per la gestió de l'aigua a la Bisbal es liquidarà aquest trimestre. Llavors, el govern decidirà si es municipalitza el servei. Ho ha anunciat l'alcalde Lluís Sáiz al programa Govern i Oposició de Ràdio Capital. A més, l'alcalde ha anunciat que té la intenció de retirar-se de la vida pública un cop acabi aquest mandat.
L'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell vol donar un impuls al mercat amb nous serveis i un reforçament de la marca. Entre altres coses, planteja que s'habiliti un espai a la terrassa de dalt del Mercat del Peix on es pugui degustar el producte que es ven a les peixateries. També vol que s'ofereixi el servei a domicili.
La Comissió Territorial d'Urbanisme aprova definitivament el Pla Urbanístic d'Integració Paisatgística de la platja de Castell de Palamós, segons ha sabut Ràdio Capital. El pla preveu implementar un aparcament a la platja. L'entrada en vigor, però, està suspesa a l'espera de l'informe del Servei de Costes de l'Estat.
Palafrugell vol canviar el pla de mobilitat per potenciar la bicicleta. El govern vol establir punts de recàrrega per les bicicletes elèctriques i millorar la seguretat en els aparcaments. També proposen mesures pel cicloturisme. La intenció és facilitar un bon carril bici per connectar els pobles costaners amb el centre de Palafrugell.
Llibertat amb càrrecs per un home que els Mossos d'Esquadra han detingut a Badalona, de 43 anys i veí de la localitat, com a presumpte autor de dos robatoris de cablejat telefònic en una zona de masos a Torroella de Montgrí. Els lladres van robar més de 400 metres de cable valorats en uns 7.000 euros.
El Servei Català de Trànsit i els Mossos adoptaran mesures especials a la C31 i a la J662 pel Carnaval de Platja d'Aro. A la tarda es tallarà el carril dret de la rotonda de les Ovelles per facilitar que s'incorporin els cotxes de la carretera C31. A més, invertiran la prioritat de la rotonda de la Nàutica.
Xarango serà el cap de cartell del Festival Ítaca. Una desena de formacions passaran per l'Estartit els dies 22 i 23 de juny. El festival proposa diversos abonaments, com ara un de 38 euros per dos dies a la zona de càmping del recinte. També es poden comprar les entrades per als dos dies per 17 euros sense l'opció del càmping.
I avui entrevistarem en Martí Sabrià, que és representant dels empresaris turístics de la Costa Brava i que acaba de denunciar afany recaptatori en les inspeccions fiscals. Critiquen que són la zona de l'Estat que reben més visites per part dels funcionaris. Veurem com es desgrana, com ens explica en Martí aquesta casuística que, segons ell, s'està denunciant, s'està duent en terme. Oi, Déu meu, com estem. S'està duent en terme en aquest moment. Són les 8 i 6. Dani Cortés, bon dia.
Hola, bon dia.
El contracte amb Sorea per la gestió de l'aigua es liquidarà aquest trimestre i serà en aquell moment quan el consistori decideixi si es municipalitza el servei. És l'anunci que han realitzat l'alcalde de la Bisbal, Lluís Sais, al programa Govern i Oposició, que Ràdio Capital va emetre ahir al vespre. I a banda d'aquest anunci, l'alcalde també ha explicat que té la intenció de retirar-se de la vida pública una vegada hagi acabat aquest mandat. El programa va posar cara a cara el republicà Lluís Sais i el cap de l'oposició Òscar Aparicio, que és del PSC. Tots dos han exhibit cordialitat, tot i la duresa de moltes de les coses que es van dir durant ahir a la nit, Dani.
I el programa començava preguntant les tres coses bones i dolentes del rival a Lluís Sais i Òscar Aparicio. I això en responia Lluís Sais.
Ostres, comencem forts, eh? Comencem forts. A veure, experiència. Jo crec que també és una persona persistent i insistent. I crec que són unes qualitats que, sens dubte, a vegades no la trobes. I llavors també jo, independentment de que puguem discrepar, crec que és una persona que li agrada molt la política municipal i, evidentment, jo crec que això també és molt important.
I això és el que deia Òscar Aparicio.
Quan ho he dit públicament, em penso, en Lluís, li admiro molt, una, la capacitat de comunicació que té, comunica molt bé, i això sempre li he dit, que sap explicar-se. La segona, part d'experiència, perquè tots els la tenim, va aventar junts al 99, a part de l'experiència, la valentia que té, perquè en el seu moment era el més fàcil hagués estat veient totes les polèmiques que hi havia, dir, doncs, ho deixo. I la tercera és la capacitat de lideratge que té.
De seguida va aparèixer el debat sobre la capitalitat de la comarca. Tots dos van voler fer servir les paraules de capitalitat d'interior. No volen comparar el municipi amb d'altres pobles o ciutats de costa perquè, diuen, els altres tenen molts més recursos.
Sobre la Bisbal, com a centre cultural, tots dos van remarcar que s'està fent bona feina. Per exemple, Sais va dir que culturalment la Bisbal és molt potent.
Capitalitat d'interior, de reforçament d'un sector, d'un àmbit, perquè el Baix Empordà no tot és costa, sinó que també és interior, és territori, és paisatge. I aquesta jo crec que l'estem exercint bé, doncs, amb juntament, doncs, amb municipis, doncs, del nostre entorn.
I Aparicio remarcava la dificultat de la Bisbal per exercir de centre polític del Baix Empordà.
Me'n recordo la manifestació, si no recordo malament, el 2 o el 3 d'octubre, pels fets succeïts el 1 d'octubre, que es feia a les capitals de comarca. Va haver-hi alguna ciutat que, amb l'excusa que la Bisbal no està ben bé en el centre, sinó una mica apartada, una que tota Catalunya es feia comarcalment, va haver-hi ciutats d'aquí del Baix Empordà que també la van organitzar.
L'alcalde de la Bisbal assegurava al debat que l'havien increpat pel carrer pel fet de ser independentista i també ho remarcava l'Òscar Aparicio.
Jo m'he trobat, que no m'hi havia trobat mai, a mi, gent que m'ha insultat pel carrer, a estar en un bar prenent una cosa, a gent que m'ha dit que eres un golpista, vas a terminar a la càrcel.
Això aquí a la Bisbal.
A la Bisbal. És a dir, això...
Però, i això et passa a tu, que ets d'esquerra, perquè tu, que ets del PSC...
No m'han fet coses pitjors, però em vaig fer, a mi i a famílies meus, em vaig fer el fer propòsit de no dir res i, per tant, aquest tema no el tocaré pas.
Tots dos van convenir que, en certa manera, s'ha perdut el respecte cap a la institució de l'Ajuntament.
Doncs gent com en Jordi Gasull, o gent abans com la Cristina, o la Marta, o en aquest cas l'Eva Rovira, que entrarà al PP, que hi ha gent que tothom sap, perquè aquí a la Bisbal ens coneixem tots, que no són PSC i que són independentistes, i que ho han fet públicament i ho fan en cada acte en què col·laboren amb les entitats on estan col·laborant. Per tant, jo, si som capaços de fer una llista com aquesta, jo crec que ens hem de presentar.
Quan se li preguntava a Òscar Aparicio si es presentaria com a alcaldable a les eleccions de 2019, no ho deixava clar, així ho hem escoltat. Assegurava que en tot cas seria una llista que no fos estrictament del PSC. Lluís Sais, però, sí que té la intenció de retirar-se de la política després d'aquest mandat, però es posa a disposició del seu partit.
Jo en el partit li dec molt, entre cometes, és a dir, en un partit que en el seu moment doncs, va apostar per mi per ser vicepresident del Consell Comarcal, ha apostat per mi també per ser dues vegades diputat provincial i president del grup d'Esquerra a la Diputació. Per tant, si el partit creu que jo puc ajudar amb alguna cosa, i en aquest cas doncs, puc fer-ho, doncs ho faré.
I si no fos així, a què es dedicaria en Lluís Sais?
Això també ja ho parlem passat l'estiu, en tot cas.
Us estem explicant, us estem resumint el que va passar al programa Govern i Oposició que vam emetre ahir a través de Ràdio Capital i en el que enfrontàvem l'alcalde de la Bisbal, en Lluís Sais, d'Esquerra Republicana, amb el cap de l'oposició, l'Òscar Aparicio. Per tant, estem fent aquest resum d'aquest programa que, per cert, podeu recuperar a través del nostre web. Més temes que vam tractar, la municipalització del servei de l'aigua a la Bisbal. Deien això quan se'ls plantejava per aquest assumpte.
La municipalització del servei de l'aigua porta, si no recordo malament, un any aturada.
Aturada no.
Estudi. Bueno, fa un any que...
Jo dono la raó, aturada.
És una manera...
L'alcalde, Lluís Sais, va reiterar el que ja s'havia dit fins ara, que s'està estudiant la qüestió i que al llarg del primer trimestre del 2018 es liquidarà el contracte amb Sorea i llavors es decidirà què s'ha de fer.
Jo entenc que en el decurs del primer trimestre liquidarem el contracte amb l'empresa, que evidentment no hi estarà d'acord, però nosaltres l'haurem liquidat i per tant serà el moment en què l'Ajuntament doncs, podrà definir què fa i què no deixa de fer.
L'alcalde va reiterar el que ja s'havia dit fins ara, que s'estudiarà la qüestió i que al llarg del primer trimestre es liquidaria aquest contracte amb Sorea, que és el que us acabem d'explicar per boca de l'alcalde Sais. També vam parlar sobre el Pla Sud 2 de la Bisbal, Dani.
I el millor moment del debat sobre la futura zona comercial del barri de la Guardiola es va produir quan tots dos es van repartir les culpes sobre com va començar el polèmic projecte.
El que jo dic és el que no es va donar mai al vistiplau, com a mínim al PSC, perquè ja dic, jo em vaig assabentar que s'havia firmat el decret un cop ja firmat, a mi l'alcaldessa en aquest moment no m'ho va dir mai, firmaré aquest decret i tal, jo em vaig assabentar posteriori i aquesta discussió la vam tenir amb ella, de dir, hòstia, no ens havies dit res quan estava al govern. El que nosaltres mai vam donar al vistiplau és el que es presenta definitivament.
Diguéssim, a mi em sorprèn quan manifestes que no hi ha hagut reunions, que no sabíeu res, que patapim, patapam, i la meva pregunta és, doncs, per què hi ha una modificació de l'àmbit d'aquest sector entre l'aprovació inicial i l'aprovació definitiva?
Aparicio, que és el primer que hem escoltat, defensa que ells no sabien que si volia construir un supermercat quan el projecte va entrar al consistori quan ells eren al govern. I Sais, l'alcalde, reitera que ells no poden evitar que s'hi construeixi perquè és d'iniciativa privada i segueix totes les indicacions del Pla General d'Urbanisme.
Gràcies pel seguiment, Dani.
A vosaltres.
Fins ara. Aquesta i moltes altres qüestions es van tractar, com dèiem, al llarg de tot el programa, que es pot recuperar sencer al nostre web radiocapital.cat. Govern i oposició, per cert, programa que ja acumula més de 1.000 visionats en el seu format de vídeo. Per tant, dèiem, si voleu recuperar-lo, podeu fer-ho a través del nostre web radiocapital.cat. I ja us no us avancem encara quin serà el proper govern i oposició que farem. D'aquí un minut serà un quart de nou. I encara al respecte d'aquest programa i després del resum pur i dur que n'hem fet, li hem demanat a l'Andreu Paneque, que és politòleg i és bisbalenc, que faci allò un comentari, una anàlisi de qualitat del programa.
La Bisbal d'Empordà, capital administrativa, sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o capital dels supermercats de la nostra comarca, el Baix Empordà. Ahir, al vespre, aquesta casa, Ràdio Capital, estrenava programa Govern i Oposició, i com a tal començava amb la capital. El debat entre l'alcalde d'Esquerra Republicana, Lluís Sais, i el cap de l'oposició del Partit Socialista, Òscar Aparicio. D'aquesta manera, i com a politòleg de formació, intentaré fer una anàlisi i destacar el que va donar de si el debat bisbalenc. En el mateix es varen tocar totes i cadascuna de les tecles que actualment fan crispar la política bisbalenca, passant per la biblioteca comarcal, la municipalització de l'aigua o fins i tot la nova zona comercial de la Bisbal d'Empordà. Tret d'això i de l'habitual posicionament d'ambdues parts, crec que una de les parts més interessants del debat varen ser les definicions de conceptes polítics fetes de forma inconscient per part dels dos dirigents. Primerament, i de forma clara, amb dos candidats destaquen les habilitats necessàries per poder arribar en el que entenem una posició de poder. Per una banda, alcaldia, i cap a l'altra, cap de l'oposició. En aquest sentit, s'argumenta com, primerament, l'experiència és un tret molt important. Es comenta com ambdós varen entrar per primera vegada el 1999 i, per tant, els atorga cert avantatge amb el que es pot lidiar millor les problemàtiques governamentals. D'altra banda, es destaca la capacitat de lideratge i de comunicació efectiva. En aquest sentit, fins i tot, es fa referència en el que el fet que un candidat de l'alcaldia pren avantatge si aconsegueix una bona comunicació, mentre que un bon lideratge ajuda a la creació de coalicions més estables. En altre sentit, podem veure com els líders dels diferents partits polítics, Esquerra Republicana i PSC, defineixen la política local com a política de partits, referint-se com les cicles dels diferents partits polítics defineixen principalment el vot de la gent. Per aquest mateix motiu, el líder del PSC, Aparicio, argumenta com tenir una llista transversal ajuda a intentar frenar el que pot ser una mala visió del partit en qüestió. És per això que gràcies justament a aquestes definicions podem veure com la política catalana és clarament partidista i s'estructura piramidalment, des d'una política nacional cap a una política local. Justament seguint aquesta conceptualització, veiem com en el debat es cita i es defineix la política local com a política de gestió. Ja no ens centrem en les diferències ideològiques dels partits, sinó que l'eficiència i l'eficàcia són els valors transcendentals. Segurament, com a resultat de la conceptualització de la política com a l'extrem final d'un executiu nacional.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
És un quart i gairebé dos minuts de nou, de seguida tornem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I avui a Palafrugell hi torna a haver concentracions en contra d'un desnonament que hi ha previst per aquest matí al carrer Camèlia. La plataforma d'afectats per la hipoteca protesta perquè es vol fer fora de casa seva una família amb fills sense feina i amb la dona embarassada. Divendres passat es va aconseguir endarrerir aquest desnonament una setmana i a la concentració hi va assistir la regidora de Serveis Socials de Palafrugell, Dani.
I avui hi tornen. Han fet una crida a través de les xarxes socials on han explicat que han estat tota la setmana en contacte amb l'entitat bancària, per intentar evitar-lo, però no han aconseguit res a part de bones paraules.
Doncs estarem pendents d'aquest assumpte. I ahir al matí ens despertàvem amb fred, però també amb una sorpresa. Aquest és el so de la neu que començava a caure ahir de manera granulada i que ho va fer durant tot el matí, especialment ho feia al sud de la comarca. Calonge, Sant Feliu i Santa Cristina van ser alguns dels municipis més afectats per la neu. Val a dir que aquesta neu no va deixar gruixos importants a les zones de carretera, però va arribar a afectar algunes escoles, David Parreño.
Sant Feliu de Guíxols va haver de cancel·lar les classes a la tarda. Això incluïa l'Escola Oficial d'Idiomes, l'Escola de Música i també l'Escola d'Adults. Les activitats del Carnaval, però, van seguir en peu. També es van suspendre les classes a l'Institut Puig Cargol de Calonge. A la resta d'escoles de Calonge no van fer classe lectiva ni van treballar els professors que no són del municipi. On va nevar més intensitat va ser algunes zones altes de Santa Cristina d'Aro, per la zona de Romanyà i de Solius.
I Palafrugell vol donar un nou impuls al mercat municipal aquest 2018. L'Institut de Promoció Econòmica, l'IPEP, planteja un seguit de canvis que vol consensuar amb els marxants per tal de potenciar el mercat amb nous serveis i un reforç de la marca. L'IPEP considera que ara és un bon moment per fer aquest pas endavant, aprofitant que des del 2017 hi ha constituïda una nova junta de l'Associació de Marxants del Mercat Diari de Palafrugell, amb qui treballa per consensuar el pla d'actuació. Ho detallem, amb Antoni Selles i amb la Sílvia Pedret.
El mercat com a experiència gastronòmica. Menja a plaça.
Una de les propostes que planteja l'organisme és que s'habiliti un espai a la terrassa de dalt del mercat del peix on es pugui degustar el producte que es ven a les peixateries. Seria una caseta o caravana on el client portaria el producte acabat de comprar i algun professional li cuinaria per un preu econòmic.
La idea és que el producte vagi del mercat a la boca, allà mateix. També podria ser que el mateix servei pogués vendre el producte del mercat. L'espai comptaria amb mobiliari per seure i s'hi podria prendre begudes. I tot plegat hauria de tenir una línia visual coherent amb la identitat de marca del mercat. Si es materialitzés la idea, caldria una concessió temporal per concurs per un període que podria anar de maig a setembre.
Aquesta proposta, per cert, obligaria les parades a adaptar-s'hi perquè part del seu producte estigués preparat per ser cuinat al moment.
La compra del mercat a casa. Servei a domicili.
L'Institut de Promoció Econòmica també vol fomentar el servei a domicili de la compra del mercat. De fet, ja hi ha algunes parades que guarden la compra als clients de la parada i els la porten a casa un cop tanquen o almenys els fan de consigna. La idea, però, és sistematitzar-ho.
L'IPEP planteja que aquesta possibilitat s'unifiqui, és a dir, que totes les parades del mercat ho ofereixin i que es pugui coordinar des d'un determinat espai del mateix mercat. Un primer pas seria presencial, és a dir, el client va a plaça, compra i més tard li porten a casa. Però més endavant es provaria d'implementar també la compra a través d'internet.
La idea és donar servei a les persones que no tenen temps per anar al mercat o bé que hi van però no volen tornar carregades cap a casa.
Una identitat corporativa reforçada.
Una tercera proposta de promoció econòmica passa per treballar la identitat corporativa del mercat. Per exemple, amb una campanya de comunicació que sota l'eslògan Vine a plaça en difongui les virtuts per fidelitzar els clients i atraure'n de nous.
En aquesta línia, l'IPEP també vol millorar l'aparença de les parades i espais comuns perquè presentin una identitat corporativa més homogènia, així com crear marxandatge de l'equipament. També es personalitzarien diferents elements visuals i es crearien recursos informatius com plafons i banderoles per explicar els productes del mercat segons la temporada.
Informació completa al respecte d'aquesta iniciativa. Són les 8 del matí, 21 minuts, un quart i mig de nou. Pedro Ruiz, bon dia.
Hola, molt bon dia.
No marxem de Palafrugell. Perquè el mateix Institut de Promoció Econòmica del que parlàvem just fa un moment ha impulsat un projecte que pretén dinamitzar el sector industrial. Aquest projecte rep el nom de Palafrugell Industrial, però en volem conèixer més detalls, Pedro.
Sí, bàsicament el projecte cerca la creació de noves empreses per dinamitzar el sector industrial. El projecte suposa una nova línia clau de treball de l'Institut de Promoció Econòmica del Consistori Palafrugellenc. Actualment la vila palafrugellenca disposa de 6 zones d'activitat econòmica. En aquesta línia, la Regidoria de Promoció Econòmica vol intensificar la implicació en l'àmbit industrial i vol fer front als reptes actuals del sector. El primer pas ha estat la creació d'un web palafrugellindustrial.cat que facilitarà la cerca de locals disponibles per situar-hi noves empreses i oferir un ventall molt ampli d'informació sobre aquestes zones. El regidor de Promoció Econòmica de Palafrugell, Albert Gómez, ha destacat a Ràdio Capital la possibilitat de rebre formació sobre aquest àmbit que s'emmarca dins del projecte de Palafrugell Industrial.
També fer formació a mida a les diferents empreses i, per tant, sobretot per aquesta segona part, el que voldria més és poder crear un grup de treball en el qual, doncs, evidentment, les diferents empreses del sector privat s'impliqués i poguéssim tenir una taula contínua, que poguéssim treballar doncs, a l'hora de decidir quines són les millores que fan falta.
Els primers punts que es treballaran es van exposar al Museu del Suro en la presentació d'aquest nou projecte, que buscarà establir les sinergies necessàries per fer front al futur amb el sector públic i el sector privat.
I rematem la informació relacionada amb Palafrugell.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Perquè volen potenciar la bicicleta. El govern vol establir punts de recàrrega per les bicicletes elèctriques i millorar la seguretat en els aparcaments. També proposen mesures pel cicloturisme. Per això volen fer un pla específic dedicat només a la bicicleta. És una informació que us avança Ràdio Capital.
Els dos objectius principals de la reforma passaran per millorar la mobilitat en bicicleta i augmentar la seguretat, com explica el regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Junama.
Hi ha un aparc de bicicletes a prop de la plaça nova que està rebentada de bicicletes que fins i tot van a parar o d'alguna manera dificulten l'accés a un comerç, i el que hem de fer és buscar un bon espai per poder deixar la bicicleta en seguretat i cèntric, perquè pensem que hem de posar totes les facilitats perquè la gent es pugui moure en bicicleta.
La intenció és facilitar un bon carril de bici per connectar els pobles costaners com Calella o Tamariu amb el centre de Palafrugell. En el marc d'aquests canvis segueix a l'aire la reforma de la cèntrica plaça del Priorat de Santa Anna, al costat de l'església, que està a l'espera de definir el traçat del carril bici.
El pla per la bicicleta, que està en fase d'estudi, defensa el protagonisme creixent d'aquest model de transport de per davant del cotxe privat. Considera que és un mitjà de transport molt adient per promoure la mobilitat sostenible i segura de les ciutats.
A Palafrugell pretenen incidir en els desplaçaments quotidians, com per exemple per anar als instituts o a les instal·lacions esportives, però també amb la connexió amb les vies verdes i el cicloturisme.
Cinc minuts i dos quarts de nou, destensem una mica, desengreixem una mica de la informació pura i dura.
Les últimes pàgines d'un llibre, sentir la pluja sobre la pell i veure com desperta el dia, fer-te l'amor després de tant de temps. Del mig de la runa arrencar l'alegria, sentir que portem a dins els déus i contra el mur morir-nos de riure.
Aquests que esteu escoltant de fons són els Charango, la banda que és cap de cartell del Festival Ítaca, en aquesta ocasió del concert d'Ítaca per Sant Joan. El Festival Ítaca ha anunciat els grups que actuaran els dies 22 i 23 de juny a l'Estartit. Repassem els grups que hi trobarem, Dani.
Doncs atenció amb els noms, eh? Tenim Charango, que aquest sí que el coneixem tots, però tenim Che Sudaka, Doctor Cràpula, DJ Carlix, que actuaran divendres 22, Every Night, Germà Negre, Pachawa Sound, Coers, DJ Gambits, Radio Samba, Radio Bemba Sound System,
com ho direm,
aquests
això?
El dissabte 23. DJ Gambit, Radio Bemba Sound System.
Ara, vinga, Gambit, sí, va.
Aquests són els grups que formen el cartell de luxe de les dues nits festives del cap de setmana de Sant Joan, que tindrà lloc a la plaça Llevantina, a tocar del mar. La iniciativa està organitzada per la productora gironina Link Productions, l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit i Massís del Montgrí Produccions Artístiques. Les entrades ja estan a la venda.
Ja és gairebé tradició, a més, aquest Sant Joan a l'Estartit. Més temes. Llibertat amb càrrecs per un home que els Mossos d'Esquadra han detingut a Badalona, un home de 43 anys i veí de la localitat. Però quina és la seva relació amb el Baix Empordà?
Doncs que va ser detingut com a presumpte autor de dos robatoris de cablejat telefònic en una zona de Massos a Torroella de Montgrí.
I tot va començar a l'octubre.
Sí, el dia 23 d'octubre, de matinada, els lladres van robar 425 metres de cable valorat en 7.000 euros. Més tard, la unitat d'investigació de Girona va descobrir que la mateixa tarda, que la tarda del 22 de gener, va passar una cosa similar a la mateixa zona. En aquella ocasió van robar 660 metres de cable valorat en 11.000 euros. Després de les investigacions, els agents han detingut aquest home a Badalona per la seva presumpta implicació en els furts. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. El detingut té antecedents per fets similars i va passar el dia 2 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció i aquest, com deia, va decretar-ne la llibertat amb càrrecs.
Vuit i 28 minuts, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. Parlem ara d'un pas més que ja s'ha fet per la reforma de la platja de Castell de Palamós. Segons ha pogut saber aquesta emissora, la Comissió d'Urbanisme de Girona ha donat un aprovat definitiu al Pla Urbanístic d'Integració Paisatgística de la Platja de Castell. El pla preveu implementar un aparcament a la platja. L'entrada en vigor, però, està suspesa a l'espera de l'informe del Servei de Costes de l'Estat.
Sí, ja l'estiu passat el Departament de Territori i Sostenibilitat ja va emetre un informe ambiental que validava aquest pla. Es preveu la restauració i integració de la natura i millora de l'accés per l'entrada de la platja de Castell. També es crearà un aparcament. Contemplen expandir i restaurar el bosc de Pineda i d'Alzinars i la zona de la Riera de l'Aubi.
I el servei de recollida de residus porta a porta de Begur segueix expandint-se. Ara hem sabut que es desplegarà el nucli d'Esclanyà i el barri de Sant Josep a partir del dia 19 de febrer.
El barri de Sant Josep cobreix l'avinguda de Sant Josep, els carrers Migjorn, Xaloc, Gregal, Mestral, Llevant i Tramuntana. Un cop cobert tot el sector sud, el servei, segons les previsions de l'Ajuntament, s'allargarà cap a Aiguablava i Fornells. I abans de l'estiu, l'Ajuntament preveu que arribi a Satuna, Sarriera i Aiguafreda. S'ha convocat una reunió amb els veïns dels dos nous àmbits d'Esclanyà i Sant Josep al local social polivalent d'Esclanyà, dimecres 14 de febrer a les 8 de la tarda. En aquesta mateixa reunió, els veïns se'ls informarà del projecte viari del barri de Sant Josep, que donarà sortida als vehicles del sector per un nou vial per la banda de Palafrugell.
I a aquesta hora del matí seguim explicant-vos l'actualitat del Baix Empordà. Platja d'Aro acollirà la reunió anual de la xarxa d'estudiants Erasmus. Seran prop d'un miler de participants de tota Europa que se donaran cita a la Costa Brava del 15 al 18 de març. El primer cop serà la primera vegada que Catalunya aculli aquesta trobada. El 2002 es va organitzar a Lugo i el 2012 a Granada. Vindran representants de més de mig miler de seccions locals que formen part d'aquesta xarxa d'estudiants Erasmus.
Enguany organitzaran la seva assemblea general anual a Platja d'Aro. La xarxa d'estudiants Erasmus va néixer a finals dels anys 80 i aplega estudiants que ajuden altres joves d'intercanvi que arriben a les seves universitats i ciutats. L'inici d'aquesta trobada a Platja d'Aro serà el 15 de març amb un acte anomenat Flag Parade, on mostraran les banderes dels països europeus en els carrers de Platja d'Aro. A part de les sessions plenàries, també hi haurà lloc pel tradicional Infomarket, per tal de promocionar les empreses i entitats que col·laboren a la xarxa d'estudiants.
I aquest cap de setmana arriba el plat fort del Carnaval al Baix Empordà. Més endavant, a la gent repassarem tot el que es pot donar de si aquest cap de setmana carnavalesc. Però ahir, al Supermatí, vam parlar amb la Dolors Hors, que és responsable de l'associació Carnaval de Palamós, que enguany ha tornat a organitzar aquesta festa, Alba Lejide.
Com vam poder escoltar ahir a Ràdio Capital, ni la pluja ni la neu podran aturar aquests últims dies de festa, que més inclouen les dates més importants del Carnestoltes.
Escolta, us fa patir una mica el temps, perquè avui estem veient com plou, que sembla que cau una mica d'aigua neu, no sé si això us preocupa massa.
No, la veritat és que no, perquè aquí a Palamós sempre tenim la gran sort, que és com si hi hagués un parèntesi en el temps, i avui t'estic mirant aquí fora que ja està sortint el solet, i que cap problema.
El Carnaval acaba el proper dimecres, però fins aleshores tots aquells qui ho vulguin podran gaudir de la Gran Rua del Carnaval, la Festa del Carnaval o la Gran Rua Matinal, entre d'altres.
I en aquest cap de setmana de Carnaval també és un cap de setmana de mesures viàries especials. Aquest dissabte el Servei Català de Trànsit i els Mossos adoptaran mesures a la C31 i a la G662 pel Carnaval de Platja d'Aro. A la tarda es tallarà el carril dret de la Rotonda de les Ovelles, està bé això de la Rotonda de les Ovelles, per facilitar que s'incorporin els cotxes de la carretera C31 de Vic.
També tenim més canvis en el trànsit, Miquel. Invertiran la prioritat de la Rotonda de la Nàutica per facilitar l'entrada i la distribució del trànsit al poble. També a partir de les 6 de la tarda prendran mesures per facilitar la sortida dels vehicles del poble per continuar fins a la rotonda de les Ovelles. A més, també tallaran el carril dret d'aquesta rotonda per facilitar que s'incorporin els vehicles que vinguin des del giratori de la Nàutica.
Gràcies, David. Són les 8 del matí i 32 minuts.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
I a 2:45 tenim temps encara per fer apunts per la informació esportiva. Repàs de l'actualitat esportiva del Baix Empordà amb l'Alba Cabrera. Comencem amb el futbol. El Palamós s'enfrontarà diumenge al líder del grup 5è de tercera divisió, l'Espanyol B, i buscarà sumar punts per allunyar-se del descens. Mentrestant, la Unió Esportiva L'Estartit té descans aquest cap de setmana, Alba.
El Palamós Club de Futbol rebrà diumenge el líder de la taula, un Espanyol B que encara no ha perdut cap partit aquest curs. Per la seva part, el degà de Catalunya està obligat a puntuar després de 8 jornades sense conèixer la victòria, que l'han situat a només un punt del descens. Destacar de cara a aquest pròxim partit que el Palamós comptarà amb la recent incorporació a la plantilla del mig punta indi, Lup Kapoor, però que haurà de jugar amb la baixa del meta Àlex Campos. Aquesta 25a jornada de tercera divisió coincideix amb la setmana que el degà del futbol català ha celebrat els 120 anys d'història. Diumenge 11 de febrer a les 12, Palamós, Espanyol B. Pel que fa a la Unió Esportiva d'Estartit, aquest cap de setmana la Lliga Preferent Femenina Catalana fa descans. Les estartidenques no jugaran fins al diumenge 18 de febrer a les 12, que rebran a la selecció esportiva AMB de Lleida, al Camp Municipal d'Esports de l'Estartit.
I continuem amb l'hoquei i el rugbi. El Palafrugell de l'hoquei, vaja, juga la 20a jornada a l'hoquei Lliga a Alacant, i els Senglars de Torroella de Montgrí es desplacen a Barcelona amb ganes de mantenir la primera posició de Primera Catalana de rugbi. També ens ho explica l'Alba.
El Palafrugell d'hoquei s'enfronta demà a un quart de nou al Pas al Coll en terres alacantines. En el seu any de debut a l'hoquei Lliga, el Palafrugell només ha guanyat 2 partits en el que va de temporada, però la següent jornada pot intentar guanyar l'equip local d'Alacant, que ve de perdre l'última jornada contra el darrer classificat, l'Astur Hockey. El Palafrugell necessita sumar punts per sortir a la penúltima plaça a la classificació i no descendir. Pel que fa al rugbi, els Senglars de Torroella lideren la Primera Catalana i ho volen continuar fent. De moment, han guanyat tots els partits que han jugat i aquesta 5a jornada ho fan davant els Enginyers a Barcelona per assegurar-se a la primera plaça de la classificació amb un partit menys respecte al segon classificat, els Espartans de Granollers. Dissabte a les 4, Enginyers, Senglars.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell 2 homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge es trarà una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Per saber tot el que passa al Baix Empordà, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. Ara, si us havíem dit que teníem pendent de parlar amb en Martí Sabrià del grup Costa Brava Centre, i hem pogut localitzar-lo, vaja, hem pogut contactar amb ell. Volem parlar amb ell arran de la notícia que llegíem al Diari de Girona fa uns dies, i en la que explicava que l'empresariat turístic de la Costa Brava denuncia un afany recaptatori en les inspeccions que reben els establiments. Volem intentar posar-li una mica de llum a aquest tema, i per això saludem el gerent del grup Costa Brava Centre, Martí Sabrià. Bon dia.
Bon dia.
D'entrada, quina és la base sobre la qual s'afirma això, no? Que hi ha un afany recaptatori a l'Estat en les inspeccions que reben els establiments de la Costa Brava?
Bé, perquè sí que tenim indexat el nombre d'inspeccions dels diferents departaments estatals, lògicament la Seguretat Social, i sabem que tenim un índex d'inspeccions infinitament més alt que altres contrades turístiques de l'Estat espanyol. Nosaltres estem en contacte a través de la Federació Espanyola d'Hotels, per tant, sabem perfectament el que està passant a la costa d'Almeria, a la costa de València, a la Costa Brava i el nombre d'inspeccions que tenim nosaltres passa de molt, duplica o triplica els que tenen altres territoris. Per tant, no és que nosaltres ho fem pitjor, ans al contrari, que som un país força assenyat en aquest sentit, amb un empresariat molt responsable, com a mínim totes aquelles empreses que estan a la nostra òrbita del Gran Estadio, de la Unió Empresarial d'Història i Restaurant Centre, que els coneixem bé, perquè moltes d'elles, a més, nosaltres aquí donen serveis diversos, els hi portem la Seguretat Social, per tant, som perfectament conscients del nivell de compliment, i que moltes vegades la inspecció ha de demanar mil coses per trobar una petita incidència, és a dir, que en general la superem bé. Escolti, però que no té altra explicació, doncs, que tinguem més inspeccions que ningú, quan en realitat els hi costa trobar alguna escletxa on pogués sancionar.
Escolti, i no sé en quin percentatge si el tenen controlat, creuen vostès que s'exerceixen més inspeccions aquí que la resta de l'Estat? No sé si tenen controlats els percentatges, eh?
Bé, no sé, la primavera passada, a principis d'estiu passat, nosaltres vam tenir aquí un desplegament d'inspectors del Departament de Seguretat Social que van visitar moltíssimes empreses aquell final de mes a visitar una reunió de la CEAT a Madrid, es preguntar si havia passat a tot arreu, ningú sabia de què li parlava. Vol dir que, aviam, si Madrid escull Girona per enviar uns inspectors de temporada, no sé, perquè deu pensar que deu ser un lloc on li convé més
Vostè què ho atribueix, això?
Utilitzar l'empresariat o trobar la manera de recaptar, no? No. Nosaltres no hem presentat cap denúncia, a diferència del que deia un nou titular, però sí que tenim aquesta consciència i sí que ho hem comentat més d'una vegada i ho hem explicat.
Dic, senyor Sabrià, a què atribueixen aquest increment d'inspeccions respecte a la resta?
No ho sé, jo puc pensar moltes coses, puc pensar que és la situació política, puc pensar que és una mena de manera de castigar un segment empresarial, potser és una manera de justificar que baixi el turisme aquí, no ho sé, no ho sabem. És a dir, quan apareix un inspector, no explica mai per què ve, simplement està en teoria complint un ordre d'un superior que li diu, escolti, aquesta Setmana Santa instal·lis a Lloret de Mar i comenci a visitar, i vostè instal·lis a Girona i comenci a visitar empreses. I això és el que ens està passant, portem diversos anys amb aquesta situació, que l'entorn de Setmana Santa i al principi d'estiu la tenim, però repeteixo que quan ens trobem a hotels de tota Espanya i ho comentem, la majoria dels provincials no han vist un inspector de la Seguretat Social en anys.
Escolti, algú podria pensar, igual que el senyor Sabrià defensa que l'empresariat de la Costa Brava és molt diligent i molt seriós i molt rigorós, algú podria dir, potser els inspectors d'Hisenda també és que els que hi ha aquí també són molt seriosos i molt rigorosos i per això són més exhaustius en la seva feina.
Sí, segurament, però repeteixo que no estic parlant tant del cos d'inspecció que està in situ, que hi ha el que hi ha i que suposo que guarda una certa proporcionalitat amb els altres territoris, sinó d'aquesta mena d'ambaixades que venen, s'instal·len durant 15 dies, 3 setmanes, 4 setmanes i que són un reforç a la inspecció ordinària. La inspecció ordinària ha d'existir, és evident, perquè no tothom fa les coses bé i per tant sí que hi ha d'haver consciència en la part empresarial de que les coses s'han de fer com marca la llei. Però el fet que cada estiu es gasti 30 o 40 elements del cos de l'inspecció de la Seguretat Social i s'envia sempre, s'envia amb molta freqüència, al mateix territori, quan repeteixo, com a mínim dels nostres clients, hi ha hagut molt pocs casos que després han pogut ser sancionats perquè no s'han trobat deficiències de cap mena, ni treballadors sense assegurar, ni contractes per menys hores de les que en realitat treballava el treballador. No deixa de ser sorprenent que tu vas a un lloc que audites o controles o inspecciones, els resultats són que la gent està fent les coses bé i que l'any següent tornis al mateix lloc. El normal seria que tenessis això a la Costa Blanca, a Màlaga o a Huelva, no?
A la informació...
Nosaltres no ho hem denunciat, és a dir, clar, si tu fas les coses bé i tens la consciència tranquil·la, que vagin vinguent, és a dir, que no tenim la sensació de que això ens faci canviar cap ritme ni cap manera de fer. I ara
sí, això li anava a dir, suposa algun entrebanc a la feina potser diària de gestió de l'establiment, tenir algun inspector allà instal·lat?
Evidentment, quan tens inspectors que t'entren a les 12 del migdia, en hores de servei, quan tu tens l'hotel ple, estàs preparant, o tens tot el personal a la ciutat de taula dinant, perquè al cap de 20 minuts o de mitja hora, d'una hora, d'iniciar el seu servei de menjador pels clients, doncs, evidentment, això és un renou. Si et passa una vegada a la vida, una vegada cada 5 anys no passa res, però si et passa cada primavera, penses, bueno, escolti, perquè sempre m'he de veure a mi, si a més m'he aixecat de conformitat i no entrava cap d'eficiència, no?
A la informació publicada a la premsa sortia que es parlava de sancions desproporcionades per petites faltes administratives.
Això també és cert, és a dir, que quan deia que de vegades es donen i donen voltes a mirar, de vegades, jo què sé, de vegades ens trobem que gent que no té, que compareix a l'empresa, que se'l don d'alta, però que no pot presentar o no té una documentació pertinent, que ha d'anar a buscar demà al govern civil un permís de treball, no sé, de vegades per un dia posar sancions de 1.500 euros. I, escolti, si el teu lloc està assegurat, vostè ho ha dit, sí, però el va assegurar l'endemà del dia que va arribar. I, bueno, doncs, escolti, faci cotitzar un dia més de seguretat social, però no cal que li posi en aquesta empresa una sanció de 1.500 o 2.000 euros per un dia de retard entre la data d'alta de la seguretat social i la presentació d'un document.
Senyor Sabrià, algunes ocasions que hem tingut per parlar amb vostè sobre el turisme a la Costa Brava i també sobre la possible afectació que hagués pogut tenir el procés polític del país, vostè sempre ha expressat que no ha tingut cap tipus d'afectació. Jo li pregunto, no sé ara si em pot fer una previsió de com es presenta la temporada ara que ja comencem a ser les portes del mes de març.
Bé, les temporades són difícils de preveure perquè en les circumstàncies com l'atemptat de Barcelona o l'1 d'octubre passen quan passen, i quan passen és quan generen una, en tot cas, algunes conseqüències. No ho sabem per avançat, evidentment. La temporada turística, a més, la societat actual hi ha la tendència a comprar molt a darrere hora. L'únic mercat que anticipa la compra de les seves vacances és el mercat britànic. Nosaltres, el 31 de gener, anàvem un 7% pel damunt de fa un any. Això no vol dir que hagi crescut un 7% la demanda, perquè potser el britànic l'any passat va comprar la primera setmana de febrer, que està inici a comprar l'última de gener. Per tant, això no ho sabrem fins que s'acabi la compra. Les sensacions, en qualsevol cas, de les fires en les quals hem participat, de la relació amb els nostres clients d'operadors europeus, escandinaus, britànics, bàsicament, i escandinaus, la sensació és que tornarem a fer un molt bon any, si la climatologia acompanya una mica. Va posicionar el calendari de la Setmana Santa, ens pot fer pensar que potser l'abril patirem una mica, que se'ns farà una mica llarg, que la Setmana Santa tan aviat, l'enllaç amb el primer de maig és que, amb l'inici de maig, que és quan en realitat comença a arribar el turisme internacional. Per tant, podem tenir una mica més dificultat a l'abril. La resta, tot ens fa pensar que aquesta sensació d'èxit dels dos darrers estius, que les coses no et ve, es torna a repetir. Però el mateix és molt aviat per poder llançar, i que haurem d'anar-ho veient, allò, com diu el Valverde, de partit a partit.
Senyor Martí Sabrià, gerent del grup Costa Brava Centre, gràcies per atendre la nostra trucada, com sempre, i escolti, que aquestes previsions positives que tenim es compleixin.
Moltes gràcies, bon dia.
Que vagi molt bé, bon dia. Sort, 3:15 de 9 del matí. I encara tenim temps per fer un últim repàs a l'actualitat, en aquest cas d'àmbit general, en format més breu i amb l'Alba Elegide. El govern espanyol avisa que no permetrà una modificació fraudulenta d'una llei per investir Carles Puigdemont. Íñigo Méndez de Vigo defensa que tota la política catalana no pot passar pel destí d'una sola persona, Alba.
I no és possible que tota la política catalana passe por el destino de esta persona. Catalunya tiene que recuperar la normalidad, por tanto, volver a las andadas de modificar fraudulentamente una ley para permitir un estatus a este señor, a mí me parece que es una malísima noticia. Y desde luego, el gobierno, que en el ejercicio 155 tiene todas estas funciones, no lo va a consentir.
En una entrevista a Antena 3, Méndez de Vigo ha valorat d'aquesta manera la proposta de Junts per Catalunya de canviar la llei de presidència per permetre una investidura a distància de Puigdemont. També ha defensat que cal aprendre de les coses que, segons el ministre, no es poden fer, com violar la Constitució, l'Estatut o jugar amb la unilateralitat.
Joaquim Forn va denunciar davant el jutge Llarena que Pérez de los Cobos va plantar els Mossos el passat 1 d'octubre. Forn va afirmar que els Mossos van complir els mandats judicials i que no eren un instrument instrument per celebrar el referèndum.
La nova llei d'associació domèstica permet només a les persones majors de 18 anys formar una parella amb una altra persona del mateix sexe i estableix que la parella no es podrà divorciar si un dels membres comet adulteri. A diferència dels matrimonis heterosexuals on, malgrat ser menors, es poden casar amb el consentiment dels tutors legals i divorciar-se lliurement.
Bé, aquesta òbviament no era la crònica a la que fèiem referència. Aquesta notícia fa referència a les Bermudes, que és el primer país del món en abolir el matrimoni homosexual després que el Parlament l'hagués aprovat fa menys d'un any, al maig del 2017. Ara, sí, sentim la crònica que correspon a aquesta notícia que us explicàvem, en la que Joaquim Forn denunciava davant el jutge Llarena que Francisco Pérez de los Cobos plantés els Mossos el passat 1 d'octubre.
L'exconseller d'Interior Joaquim Forn va denunciar davant el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que el responsable de la coordinació dels cossos policials, Diego Pérez de los Cobos, va deixar plantats els Mossos en les reunions previstes per a l'1 d'octubre. En la seva declaració, Forn va negar que els Mossos d'Esquadra van complir els mandats judicials i que no van actuar com a instrument per dur a terme la celebració del referèndum, tal com apunten alguns informes policials.
Gràcies, Alba. I avui és divendres, és 9 de febrer i som a les portes d'un cap de setmana. Cap de setmana en el que estarem farcits i constantment impactats d'activitats relacionades amb el carnaval. Per tant, repassem ara les principals activitats culturals, lúdiques i festives de casa nostra, començant l'agenda d'avui divendres, començant a Pals, on al centre de Cala Pruna, a les 8 del vespre, hi tindrà lloc la conferència Què estudiar? Factors d'èxit per trobar feina. Pau Ponseti.
El 14è cicle de conferències de Cala Pruna vol posar a l'abast de tothom un grapat de temes ben diversos per conèixer el nostre entorn i trobareu temes com l'història, la ciència i el pensament. En aquesta ocasió ens proposen la conferència Què estudiar? Factors d'èxit per trobar feina, a càrrec d'Antoni Rovira, llicenciat en Ciències Econòmiques, que ens donarà les eines bàsiques i imprescindibles per no deixar escapar cap oferta de feina.
I continuem l'agenda d'avui divendres i la del cap de setmana amb la gran diversitat d'actes en relació, com us deia, amb aquest carnaval del Baix Empordà, anant ara mateix fins a Torroella de Montgrí, que també torna amb aquesta festivitat carregada d'activitats.
Aquest cap de setmana, Torroella de Montgrí celebra el carnaval amb un programa carregat d'activitats com cercaviles, espectacles pels petits, xocolatades i balls. Avui divendres, a 11:15 del matí, al passeig de l'església, els alumnes de les escoles del poble seran les protagonistes de la rua infantil de carnaval. A continuació, a la plaça de la Vila, en Pep Puigdemont us farà cantar i ballar amb tot un repertori de cançons mogudes que faran que petits i grans entrin en contacte i s'ho passin d'allò més bé tots plegats.
I a Palamós, també dins els actes de celebració del carnaval, avui a partir de les 8 del vespre a l'Arbreda Municipal hi tindrà lloc la Festa dels Botiguers.
Durant tot el dia hi haurà ambientació de carrers i comerços de Palamós i també, com cada any, el Carnestoltes i Reina visitaran els diferents comerços de la vila, Palamós Gent Gran, Mercat Municipal i l'Ajuntament de Palamós. Al finalitzar la jornada i a l'Arbreda Municipal de Palamós hi haurà una festa per tots els comerciants i vilatans que vulguin. Hi haurà servei de bar i entrepans i la festa estarà animada per les colles, les troneres i els pirats.
Dissabte, 10 de febrer, el Museu del Suro de Palafrugell ens proposa una sèrie d'activitats coincidint amb el programa a l'entorn de la industrialització.
Per als propers dos mesos i com a complement a l'exposició Empordà Industrial, que es pot veure actualment al Museu del Suro, s'han organitzat una sèrie d'actes sota el nom Activitats a l'entorn de la industrialització. Demà dissabte ens proposen una visita al patrimoni industrial d'Anglès, on destaca la màquina de vapor de la fàbrica Burés, fabricada l'any 1900 per la maquinista terrestre i marítima de Barcelona. Una sortida que tindrà lloc a 9:45 del matí des del Museu del Suro amb inscripció prèvia.
I acabem l'agenda d'aquest cap de setmana al Teatre Mundial de la Bisbal d'Empordà, on hi haurà representació de l'obra de teatre Safari.
Safari conserva els dos protagonistes d'Embolica la Granja, en Pinyot i en Carabassot. Aquests dos personatges ens expliquen el conflicte en què s'han trobat immersos a la sabana, on s'han desplaçat després d'haver rebut la notícia que els advertia de la misteriosa desaparició del lleó. En la seva tasca d'investigació interpel·len la girafa, el mico, l'elefant i el cocodril, i en plena aventura topen amb el lleó, capmoix i pensarós, que no sap rugir.
Déu-n'hi-do, activitats per aquest cap de setmana que podeu fer al Baix Empordà i que podeu consultar de manera més ampliada a través del nostre web radiocapital.cat. Coses que us expliquem el divendres 9 de febrer, el mateix dia en què...
s'inaugurava el Palau de la Música Catalana, obra de l'arquitecte modernista Lluís Domènech i Montaner, Marc Clapés.
El projecte va començar l'octubre del 1904 per un encàrrec de l'orfeó català a l'arquitecte Domènech i Montaner per construir un edifici destinat a ubicar la seva seu social. Finalment, el 9 de febrer de l'any 8 va tenir lloc la inauguració. L'auditori va ser destinat a concerts de música orquestral i instrumental, així com a interpretacions corals i a recitals de cantants. Tanmateix, el Palau han tingut també cabuda actes culturals, polítics, obres de teatre i, naturalment, les més variades actuacions musicals. Ara com ara continua complint totes aquestes funcions, tant en l'àmbit de la música culta com el de la música popular.
Il·lustrem aquesta efemèride amb el cant de la senyera de Lluís Millet, un dels fundadors, un dels prohoms i també expresident del Palau de la Música. Lluís Millet, no Fèlix Millet, eh? En qualsevol cas, Fèlix Millet n'era el fill, per cert. També el dia 9 de febrer, els ABBA eren escollits per representar a Suècia al Festival d'Eurovisió.
El 1974, la cançó Waterloo va ser la vencedora del certamen, aconseguint per primer cop el premi pel seu país. Va ser el trampolí definitiu pel triomf del grup al continent europeu. La banda estava formada per dues parelles sentimentals i els seus respectius trencaments van provocar el final del grup l'any 1981.
I a 6 minuts per les 9... Us ho expliquem avui, tot i que la història va passar un dia 10, però vaja, com que demà és dissabte i no fem programa, però ens agrada molt aquesta dona, volem recordar que no un 9, però sí un 10 de febrer del 2008, Amy Winehouse arrasava els Premis Grammy.
Fa 10 anys, la cantant triomfava gràcies a la cançó Rehab i el seu disc Back to Black es convertiria en el disc de l'any, així com Amy Winehouse en la millor artista revelació. La cantant no va assistir a la cerimònia a causa d'un problema amb el seu visat. Va entrar a través d'una connexió via satèl·lit i va dedicar els premis a la seva parella, que llavors tenia problemes amb la justícia.
Amy Winehouse, una llegenda encara, o una llegenda, bé, encara no, perquè les llegendes ho són ad eternum de la història de la música pop. 5 minuts i seran les 9 del matí. Us ho hem explicat a primera hora quan començàvem el programa. Estem pendents d'aquest desnonament que hi ha previst a Palafrugell. Hassan, bon dia.
No sóc jo, bon dia.
Escolta, em deies, no sé si ha arribat la comitiva judicial aquí encara.
Però encara no,
encara no han
arribat.
Encara no han arribat. I quanta gent sou?
Bueno, ara estem entre 7 o 8, quan estem per aquí ara.
Això és el carrer de les Camèlia?
Sí, anem a 12, sí.
Escolta, la setmana passada ja vareu tenir aquesta amenaça d'aquest desnonament, i què és el que li vau dir a la persona que venia de part del banc?
No va venir. Va fer un... Hem fet una trucada i no han dit que, diguem, aplaçant fins a una setmana. Uh-huh. I ara portem una setmana que estem negociant amb aquest banc per al tema jugador social i no va donar larga a aquesta gent, encara no hem resolt res.
I, però, vaja, però si us han donat una setmana però encara no ho heu pogut resoldre, com és que venen avui sí o sí?
No sé, perquè el jutge diu que et dona una setmana perquè, bueno, et dona una setmana perquè quedi aquesta persona fora.
Escolta, deia, sou 7 o 8 persones, no sé si amb 7 o 8 persones podreu aturar aquest desnonament de, vaja, bueno, no sé si vols aprofitar la nostra antena per fer una crida que vaja, per avisar la gent que us vinguin a donar un cop de mà.
Sí, bueno, tota la gent que vingui, benvingut. Nosaltres demanem suport a la gent i tot el que vingui, benvingut, no hi ha cap problema. Nosaltres som voluntaris i qui vingui a donar suport.
Creus que podreu aturar-lo o com a mínim ajornar-lo, aquest desnonament avui?
Sí, a veure, el nostre dia del PA de Palafrugell demanem un aplaçament en 3 mesos fins a que negociem amb el banc, perquè estem negociant. Però clar, el banc allarga i a nosaltres no tenim eina per gestionar aquest problema que tenim ara aquí a Palafrugell.
Escolta, en quines condicions està la família, que al final
la família, és el que ens preocupa? Em preocupa perquè, clar, perquè el problema que ens trobem amb aquesta família que és un home que està aturat en el tour amb una situació precària, i la seva dona que està embarassada amb 2 fills de 3 i 5 anys i amb una persona gran malalt.
Ja.
I l'estima de Bankia ha arribat a un moment que ha tingut benefici aquest any gràcies a l'ajuda que ha rebut de nosaltres, de la ciutadania.
Sí.
Però clar, jo no sé si el banc té dret a fer aquesta gent a fora.
Bé, és aquest impàs, aquesta cosa injusta que estem vivint en aquest moment.
Sí.
Hassan, escolta, vaja, ànims per intentar com a mínim ajornar aquest desnonament d'aquesta família, que no ens agrada que ningú s'hagi de quedar al carrer, és una de les xacres que tenim en aquest moment. Per tant, tot el nostre suport i vaja, des d'aquí també animem a la gent que ens estigui escoltant i que s'acosti a donar un cop de mà per intentar fer una mica més de pressió per com a mínim aconseguir aquest ajornament que deies, demanaves de 3 mesos, eh?
Sí, per exemple, diguem, perquè podem, diguem, defender i resoldre el tema, diguem. Però clar, perquè necessitem argumentar, justificar un document i tota la situació d'aquesta família. I clar, estem en suport també del Servei Social de Quedia Palafrugell i també estem col·laborant junts, a veure si hi ha forma d'aturar tot això.
Queda clar. En Hassan és membre de la plataforma d'afectats per la hipoteca, en aquest cas a Palafrugell, i escolta, t'agraïm que hagis atès la nostra trucada.